Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Segon diumenge de mes i us parlem de ciència, coneixement i a vegades també curiositats, per què no? En fi, d'alguna cosa que volem saber-ne més, per això el programa del titulem Ciència a l'abast de tothom. El desembre no és un mes indiferent, és el que acabem de passar. Jo diria que ni un mes normal, tot refum a festes, celebracions, activitats, taules plenes per molts i amb dificultats per omplir-la per altres, nens il·lusionats pel que s'acosta i també saturació, desencís, tristesa, a vegades fins i tot cansament per uns i per altres. Tot canvia, tot es magnifica i el dia és diferent. Són els dies de fer l'arbre de Nadal, del tió, de fer compres, de celebrar les festes del Nadal, de fi d'any, de cap d'any, de Reis, etc., fins a tornar a la normalitat a partir de, doncs, més o menys d'ara, dels 7-8 de gener endavant. La festa més gran que se celebra pràcticament a tot el món és el Nadal, i per contra és una també de les més discutides, degut a la pugna entre la tradició religiosa molt arraigada i la persistència encara pagana. També els pessebres, l'arbre de Nadal, o no diguem del Papa Noel, són interpretats de manera diferent i no diguem dels Reis, que encara pot ser més. Es discuteix fins i tot quants eren els Reis i la missió que tenien i com se celebra a diversos països, que és el que explicarem en el dia d'avui. Doncs d'això va el programa. El programa d'avui reviu, d'alguna manera, quina interpretació tenien, com havien estat i com hem celebrat, avui dia, les festes del Nadal, de Cap d'Any i de Reis. Ens hi posem i començarem pel principi. Quan va néixer Jesús? La interpretació sobre la data del naixement de Jesús no està clara. No fa massa anys, l'any 1991, per tant fa una vintena d'anys, un investigador de la Universitat de Cambridge, d'Anglaterra, va revelar en uns estudis que es van publicar en un article important, un article d'astronomia, que deia que Jesucrist hauria nascut a la primavera, no a l'hivern com normalment acostumem a dir i a celebrar, o sigui, no a finals d'any, com tradicionalment es fa, vaja. Situa exactament aquest investigador el naixement de Jesús entre el 13 i el 27 d'abril de l'any 5 abans de Crist. Per tant, no va néixer, sembla, a l'any 1 que comencem nosaltres a comptar, sinó 5 anys abans. Basant-se sobretot en uns estudis sobre els mags i sobre l'estrella d'Orient. El naixement de Jesús devia ser la primavera i això encaixa perfectament amb els evangelis de Lucas, que menciona els pastors amb els seus ramats al camp, cosa que no passaria si fos a l'hivern, que estan, els ramats estan, com tots sabem, tancats, no? En quadres. Aquests estudis de l'anglès es basen en una anàlisi dels evangelis i ho confronta amb les dades històriques, meteorològiques i astronòmiques que disposa. Si Jesús va néixer, i sembla que sí, en el reinat d'Herodes, aquest, Herodes, va morir 4 anys abans de la nostra era. Per tant, hi ha un error. O sigui, no, si ja havia mort 4 anys abans, no podia néixer Jesús l'any, diguem-ne, 1. L'error es deu a la confecció del calendari cristià per al monjo Dionisi de Exiguo, un clèric historiador, que l'any 533 va dir que el naixement de Jesús era en el solstici d'hivern, o sigui, el dia més curt de l'any, 1, fent coincidir aquest dia amb la festa pagana del sol naixent, que dona lloc a un nou any, segons ell. Es va equivocar almenys en 4 anys en el reinat d'August, doncs, que és el que es referia. Per tant, sembla que Jesús podria haver nascut 4 anys abans de l'any 1, per tant, ja coincideix amb el que diu aquest investigador d'Anglaterra, de Cambridge, exactament, i que seria entre el 13 i el 17 d'abril de l'any 5 abans de Crist. Això sembla que són els estudis darrers que hi ha sobre el naixement de Jesús. Més tard, la reforma del calendari gregorià, que es va produir l'any 1582, va situar el naixement de Jesús ja definitivament el 25 de desembre i ho van fer coincidir artificialment amb el solstici d'hivern, que és això, entre el 21 i el 22 de desembre, que és el dia, la nit més curta de l'any, no? La nit més llarga de l'any, el dia més curt, la nit més llarga de l'any. I a la vegada el moment en què els dies comencen ja de nou a créixer, el que simbolitza una victòria, simbòlicament una victòria del sol, que és el dia, sobre la foscor, que és la nit. Tot sembla que no hi ha informació real sobre la data del naixement de Jesús, que el seu naixement segueix sent un gran misteri, sols coincideixen en què va ser durant el reinat d'Herodes, tal com hem dit, i no tots els experts creuen que Jesús de Nazaret naixés a Betlem. El relat del pessebre i dels pastors sols apareix en l'Evangeli de Sant Lucas i els Reis Mags, la massacre dels sants innocents i la fugida d'Egipte, només en l'Evangeli de Mateu. Per tant, no tots els quatre evangelistes que hi ha havien parlat igualment del naixement i la fugida d'Egipte de Jesús. Hi ha interpretacions. En canvi, sí que sembla que se saben dades més certes sobre la seva mort, que va ser crucificat en creu per les autoritats romanes a Jerusalem durant la Pasqua jueva. Fins aquí hi estan d'acord tots. I un altre tema, i la invasió dels pessebres. Doncs l'invent de muntar un pessebre, un belem, per les festes de Nadal, es deu a Sant Francesc d'Assís. Tots ho coincideixen. En el segle XIII, o de l'any 1223 exactament, el 24 de desembre de 1223 es va muntar el primer pessebre vivent al poble de Grecio, a Itàlia. Ell venia de Terra Santa, Sant Francesc d'Assís, i arribava molt impressionat de veure els sants llocs del Salvador on transcorria la vida de Jesús muntant el primer pessebre al bosc de Grecio, amb éssers vius ho va fer-ho, homes, animals, i va posar-hi palla, una mula, un bou i una imatge del nen Jesús sobre el pessebre. Al seu costat també hi havia altres homes i dones que representaven a Maria, Josep, els pastors i els Reis Mags, una mica semblant al que tenim ara. I ja us dic, això ve de l'any 1223, molt enrere. Al començament, tots els pessebres es muntaven a les esglésies i convents. La introducció de fer-ho a casa va començar a les mansions reals, a les cases dels benestants, dels palaus de la noblesa, i diuen que Carles III era un gran aficionat a fer pessebres i va convidar tothom a visitar-los a casa seva. A Espanya s'exposen a la capella, el primer pessebre, a la capella de l'església de la Sang de Palma de Mallorca, que el van fer l'any 1480, per tant, el primer l'havien fet al Mont Grecio el 1223, i aquí a Palma de Mallorca es va fer el 1480 el primer pessebre. Tal com els carrers del barri històric, per exemple, de Nàpols, es poden comprar figures de Berlusconi i Maradona, aquests els mediàtics, en els mercats de Catalunya és famós el caganer, com coneixem, que prové de l'edat mitjana, bé, de molt lluny, i simbolitza l'adob de la terra, el fems, per tant, el caganer simbolitza això, l'adobar la terra. Aquest any s'han exaurit els caganers del Puigdemont i del Luis Trapero i ja es veu que la cosa divina i la cosa humana es foren en una abraçada en aquestes festes i per això el caganer simbolitza aquesta part més lúdica. D'aquí un moment ens hi tornem a posar amb més ciència a l'abast de tothom, que avui l'hem titulat Festes que venen de lluny, com el Nadal i els Reis que ara hem passat. Fins ara mateix.
All I want for
Continuem, amics, amb ciència a la base de tothom, a la veu de Navàs. Avui parlant de les festes que venen de lluny, des del Nadal, o del Nadal, fins als Reis. Comentem ara l'arbre de Nadal. El costum d'aquest arbre de Nadal és d'origen germànic, alemany, que des del nord d'Europa es va anar estenent, podríem dir-ne, per tot el món anglosaxó. Els primers arbres de Nadal decorats que es coneixen són alemanys i són del segle XVI, una tradició que es relacionava amb el protestantisme de Martín Lutero, ja que l'arbre de Nadal el que feien, el que volien, és que evités representar figures sagrades i llavors doncs, feien aquesta cosa, diguem-ne, més pagana. Primer va ser costum que practicaven per celebrar l'any nou. Es plantava un arbre davant de la cabanya on es reunia tota la família per expulsar els mals esperits que es podrien acostar amb l'any nou. Després, més tard, al segle VIII, doncs això no coincideix gaire, perquè el primer diu que es coneixia Alemanya al segle XVI i ara aquí diu que Sant Bonifaci al segle VIII, potser està equivocat, potser és el XVIII, va convertir en un símbol del Nadal l'arbre de Nadal i va arribar a Espanya juntament amb la cultura saxona, podríem dir, i ara conviuen l'arbre de Nadal amb els pessebres a tot el país. Tot es barreja a la festa més senyalada de l'any. El 25 de desembre té rituals grecs, romans, i més que res, tots basats en el solstici d'hivern, el dia en què el sol sembla parar-se en la seva baixada, perquè és el dia més curt, la nit més llarga, i després es torna a elevar, diguem, en el firmament, podríem dir-ne. Hi ha algunes procedències curioses, fixeu-se. El pessebre és d'origen italià, Santa Claus d'origen holandès, l'aguinaldo paga extra de Nadal, també la tenim ben arraigada aquí entre nosaltres, és d'origen francès. El costum de fer targes o felicitacions es va iniciar a Alemanya i la celebració dels Reis és bàsicament espanyola. Per tant, cada una d'aquestes doncs, celebracions que fem en aquestes diades des de Nadal fins a Reis tenen una simbologia ben diferent. Quants eren els Reis Mags? Tampoc hi ha amb això doncs, unanimitat. Segons sembla, els coneguts per Reis Mags no es mencionen en lloc de la Bíblia, sinó que el relat ve dels denominats evangelis maleïts, prohibits o apòcrifes, que se'n diuen, ja que tan sols l'evangelista Mateu es refereix a ells de passada a la presència d'uns savis que venien d'Orient. Així sembla que els mags eren estudiosos dels astres, de les ciències, gent molt sàvia, de la medicina alguns, i de casta sacerdotal. No eren reis, sinó que els pinten així a partir del segle VIII. Les pintures més antigues que hi ha dels reis n'apareixen des de 2 fins a 6, fixeu-se. Però amb el temps es va reduir a 3 perquè coincidissin amb els 3 regals que portaven, que deien que portaven, que era l'or, l'encens i la mirra, que se citen en els evangelis. El costum de portar regals als nens és recent i es celebra sobretot des del segle XIX, on s'explica que els 3 reis eren germans entre ells, i es deien Melkon, que reinava sobre els perses, a l'Iran, Baltasar, que reinava sobre els indis, i Gaspar, que posseïa el país dels àrabs. I els reis porten patges, com tots sabem, o emissaris, i també és diferent, anem a veure les nostres comarques com es diuen, no? Els diferents patges que ajuden els reis. A Barcelona, l'emissari que ajuda els reis se'n diu el patge Gregori. A la Catalunya Nord i a l'Alt Empordà, l'emissari es diu Fumera. A l'Anoia i al Bages, i també a Mallorca, el patge es diu el patge Faruc. A l'Urgell i a la Segarra, l'emissari dels reis es diu patge Carim. Al Segrià, cap a Lleida, es diu Camarlenc Reial. Al Berguedà, el patge dels reis es diu Hassan. A l'Osona es diu Pepet de la Fumera, i dir que la cavalcada dels reis, la primera, la més antiga del món, és d'Alcoi, espanyola, i que ve de l'any 1866. És molt vistosa, està reconeguda com a festa d'interès turístic nacional, i els reis i els patges desfilen per la població, repartint, doncs, com a tot arreu, quasi bé, regals als infants, pujant a les cases pels balcons mitjançant escales de fusta, etc etc. I ja que parlem dels regals dels reis, diu que quan se'ls va anar a adorar, segons diu Sant Mateu, aquests els van portar uns presents, doncs encens portaven els reis per si el nen era Déu, no estaven segurs, mirra per si era home i havia de morir, i or per si era rei. L'encens és un bé d'un arbre que plora com unes llàgrimes de reïna, que quan es seca doncs queda daurada de color i quan es crema deixa anar un perfum doncs característic de l'encens, no? La mirra serveix per embalsamar els morts i venia doncs d'allà, d'aquella època, i l'or pot ser de qualsevol lloc, representa riquesa, benestar, etc etc. I el destí d'aquests tres minerals diu que Maria els va guardar, els minerals aquests que portaven, i els va entregar als apòstols. I cap a l'any 400, l'emperador Arcadi els va portar a Constantinople i que s'hi van estar molts anys, fins que el 1453 els turcs van conquerir aquesta ciutat i una princesa cristiana se'ls va portar al monestir de Sant Pau del Mont Alós perquè els monjos els protegissin, aquest or, incens i mirra. Diu que allà, al Mont Alós, a Sant Pau del Mont Alós, encara hi han 28 monedes d'or i 68 boletes d'encens i mirra de les ofrenes doncs, que van portar els reis en aquella època. Fins aquí la segona part de Ciència a l'abast de tothom, amb les festes que venen de lluny, que estem explicant del Nadal fins als Reis. I ara ens hi tornem a posar. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Cause you may not believe that, baby, I'm said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing. And even if it started raining, beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day, baby.
gone away. It's a beautiful day.
Bé, continuem amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de les festes que venen de lluny, del Nadal fins als Reis, i ens hem referit al naixement de Jesús, la data, que encara sembla que no està acordada per tothom. Hem parlat de l'arbre de Nadal, hem parlat de la invasió dels pessebres, hem parlat de quan eren els Reis Mags, i ara parlarem una miqueta de com celebren altres països el Nadal i sobretot també les dates de Reis, no? No tothom ho celebra igual. Uns esperen l'arribada de la Befana, altres del Pai Natal, altres latituds esperen impacients la visita de la Babushka com a Rússia. Ja veieu, noms que tenen d'altres països per simbolitzar aquestes celebracions de Nadal Reis. Els països nòrdics, a Suècia, per exemple, es festeja Nadal, les festes, diguem, de Nadal s'avancen uns dies. Les nenes són les grans protagonistes, a Suècia. El 13 de desembre, que és la nit de Santa Llúcia, els pobles, les escoles i les famílies escullen a una de les nenes que la vesteixen amb una túnica blanca i una corona de candeles. Les noies, en honor a Santa Llúcia, participen en una professó de festa i cantant Nadales populars en aquells dies. A Finlàndia també celebren la nit de Nadal en família, s'intercanvien regals, amb diferència que el dia 25 passen una jornada, diguem, més tranquil·la i el 26 celebren les festes amb els amics. O sigui que a Finlàndia, diguem, diferència una miqueta més cada una d'aquestes celebracions. Els països escandinaus són la llar del Pare Noel, ve d'allà, i per això se'l pot visitar tot l'any amb un taller de regals que té a la regió de Lapònia, precisament en el cercle polar àrtic, on fa més fred. I després de sopar, els nens finlandesos esperen ansiosos, diguem, l'arribada d'aquest Pare Noel, que l'anomenen ells un nom una mica difícil de pronunciar, Jurupuki. Alemanya, per la seva banda, esperen amb il·lusió l'arribada de Sant Nicolau el 6 de desembre, no de gener, de desembre. I la nit abans ja deixaven les sabates, les botes, davant de la porta de casa perquè hi posessin els seus obsequis. Si han estat bondadosos, si ens han portat bé, doncs Sant Nicolau els omplirà de xocolata, de dolços i d'altres sorpreses com fem aquí. El dia 24 de desembre, moltes cases d'Alemanya reben la visita del Pare Noel, que arriba també amb més regals. En algunes parts d'Alemanya, no totes fan el mateix, o d'Àustria o de Suïssa, els nens no esperen el Pare Noel, sinó el Christkind, que és un missatger del nen Jesús. La majoria, de vegades, sol ser una noia jove, elegant, vestida d'àngel, que els deixa doncs, presents al so d'una campaneta doncs, que avisa que ja ha arribat. Això és Alemanya. A Rússia, la fan servir, es simbolitza per una mateixa velleta com després veurem a Itàlia, i que es diu Babushka, que vol dir àvia amb el seu nom. El Nadal celebra el 25 de desembre, no el celebra el 25 de desembre a Rússia, no, sinó 13 dies després, el 7 de gener, que és la data del naixement de Jesús, segons el seu calendari, que és una església ortodoxa, i que és la religió del país de Rússia. Els nens, doncs, també igual, a Rússia mengen un menú, doncs, que diu que està compost de 12 plats, i gaudeixen de la sopa de remolatge, i en lloc del Pare Noel, els nens russos donen la benvinguda a l'avi de gel, que en diuen ells, que arriba el dia de cap d'any amb també més regals. Passant a un altre continent, el Japó, a diferència de molts països, la nit de Nadal al Japó no es passa en família, sinó que el dia 24 de desembre és el dia dels enamorats i se celebra en parella, això al Japó. En el dia de cap d'any, quan els nens ja reben els regals, i la tradició diu que el primer àpat de l'any assegura bona sort. A Itàlia s'explica una llegenda que els Reis Mags, quan van passar per allà, que anaven cap a Belém el 25 de desembre, es van desorientar i van preguntar a una velleta com seguir per arribar fins a Jesús. La senyora no va encertar amb les seves indicacions i, desafortunadament, les seves majestats, els reis d'Orient, es van perdre. Els reis van arribar uns dies més tard al seu destí i que la velleta doncs, llavors se'n va lamentar moltíssim. Per això no se celebra el 25 de desembre, sinó la festa és el 5 de gener i la Befana és aquesta velleta que arriba amb una escombra a les cases italianes amb regals per oferir al nen Jesús per si de casualitat doncs, encara troba algú a casa i de passada doncs, també els deixa, ho deixa doncs, amb aquesta escombra fa neteja per començar l'any nou. Durant la nit de Nadal a Itàlia se celebra la vigília del Natale, que en diuen, amb un gran sopar a base de peix i de postres, i una sortida també de dolços, i el rei de tot això és el panettone, que també el tenim aquí a les nostres tendes i als nostres llars. No? A Austràlia, clar, tot el contrari d'altres hemisferis, allà no fa fred per Nadal, sinó que al sud doncs, se celebra totalment amb estiu. Austràlia coincideix amb el començament de les vacances escolars al Nadal. Les famílies australianes solen celebrar el dia de Nadal fora de casa, menjant un menú fresc a la platja, al contrari d'aquí del que podem fer aquí. Sobretot a la zona de Sydney, quan cau la nit fan un espectacle de focs artificials a vora el port i en aquesta part del món el trineu del Pare Noel no el condueixen rens com a tot arreu, sinó cangurs blancs, que és el que hi ha a Austràlia. Algunes cases també reben la visita del Pare Noel, que se'n diu Joas Van, un home amb samarreta i barret que reparteix regals amb una vestimenta molt especial però adequada a les altes temperatures com fa en aquest lloc. I així ens podríem anar-ne citant d'altres països. Al Brasil, doncs, celebren a Copacabana i a Ipanema la nit de Nadal amb focs artificials, també allà fa calor, reparteixen regals en ple estiu i per això es vesteixen de roba més lleugera i de seda, si pot ser. A Mèxic, durant els 9 dies anteriors al Nadal, els mexicans celebren les posades, que en diuen, que és d'origen religiós i que té, doncs, unes festivitats que acaben amb el que ells en diuen una pinyata, que és una olla de terra coberta amb papers de colors, que la trenquen els nens i fan caure la fruita, les llaminadures i els dolços nadalens, tot això tapant-se els ulls, per tant, d'alguna manera, cegues, doncs fan caure l'olla aquesta, trenquen l'olla aquesta per veure què hi ha dintre. No? I aquí ja ho sabem, a Espanya, doncs, Andalusia, se celebra moltíssim la Nochebuena, les famílies reuneixen al voltant de la taula amb gran tiberi, canten cançonetes els pares, els avis, els cosins, tota la gent, i es diverteixen tocant la simbomba, mengen normalment molts d'ells doncs, encara amb una olla comuna amb tota la família i els que els venen a visitar. El País Basc esperen un simpàtic carboner que per Nadal du regals per tots els nens, és esperat aquest carboner barbut que viu a les muntanyes de l'est també de Galícia, i el dia de Nadal baixa per la xemeneia de les llars doncs, d'aquestes zones i també de Portugal. No? I aquí a Catalunya doncs, l'arribada dels Reis d'Orient, arriben amb els seus camells el 5 al vespre, com sabem tots, pot ser per terra, pot ser per mar, pot ser fins i tot a través de la neu, en poblets de muntanya. I es menja doncs, el típic tortell de Reis, el que troba dintre la fava el seu tros que s'està menjant, doncs, està coronat el rei de la casa i posa a punt el fi diguem, de les festes d'aquests Nadals. Avui dia podríem dir que aquestes festes són molt de publicitat i de consum. Durant segles el Nadal va suposar una època de pau interior, de solidaritat amb els que més ho necessiten, hauria de ser així, de retrobament amb els que estan lluny, amb les persones estimades, però avui dia hi ha un consum, en general, desfermat, per sobre de tot, es passa una mica de la fe, s'omple les catedrals dels mercats, podríem dir-ne, per comprar, per consumir, les llums dels arbres, les compres, les festes, els mercadillos, els sopars d'empresa, tot això oculta una mica l'ambient nadalenc que havia suposat en Tobí. No cal oblidar que el Nadal és una festa religiosa en la que els cristians celebrem el naixement de Jesús, però avui dia les festes són cada vegada menys religioses i menys familiars, cada cop són més comercials. Milers de bombetes enceses als carrers, places, aparadors, Bon Nadal, diguem, és sinònim avui dia de consum, de torrons, de regals, de perfums, etc, etc. El Nadal és màgia per uns, però també és frustració per molts, tristesa, soledat per altres, no? Sembla d'alguna manera que s'ha d'estar content i s'ha d'estar feliç per obligació d'aquestes festes, i no tothom és així. Sovint després d'arriba doncs, això, la depressió, la tristesa, la frustració, i bueno, no s'han assolit doncs, totes les il·lusions que s'hi havia posat ja. Espero que això no sigui el cas de vosaltres i que, encara que sigui una mica de retard, desitjar-vos a tothom molt bon any i, si pot ser, una miqueta més tranquil. Que així sigui, i fins d'aquí un mes, que estarem en un altre programa de ciència a l'abast de tothom, com avui hem fet aquest, que l'hem titulat Festes que venen de lluny, des del Nadal fins als Reis. Bon dia, bona setmana i bon any.